Són les dues, hora d'obrir les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís. Avui ja dijous 20 de desembre de 2018 tenim el Nadal més a prop que ahir, certament. El tenim ja a tocar. Esteve Calzada té llum verda per tirar endavant el seu projecte al capdavant del Centre d'Esport Sabadell. Ahir, en la Junta General Extraordinària d'Accionistes, celebrada la nova Creu Alta, el president Arlequinat va obtenir els suports necessaris per posar en marxa l'operació Cordió, aquella que... Per explicar-ho de manera planera, després entrarem més en el fons de la qüestió. El que busca és d'avaluar el valor de les accions actuals del club per afavorir així l'entrada de capital i l'entrada a l'entitat d'un nou inversor que aquest sí pugui donar viabilitat econòmica al futur de l'entitat. Una junta, la d'ahir, tensa, en moments allò d'alta tensió, en podríem dir, però que demostren un cop més que el club està, malgrat tot, més viu que mai.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb Antoni González al control tècnic i amb Pau Vitori a la redacció, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Doncs repassarem a fons l'actualitat del Centre d'Esports centrada sobretot en aquesta Junta General d'Accionistes Extraordinària celebrada ahir a la nova Creu Alta, així com també repassarem una mica la prèvia del duel contra l'Egea de dissabte, que sembla que ens en oblidem, però no, l'equip tanca l'any aquest dissabte en l'últim partit d'aquest 2018. Avui també una nova edició del Millor any Arlequinat, de la mà d'en Pau Vitori, futbol sobre el fang amb l'Adriana Royo, i avui bloc important del futbol sala com tots els dijous, parlant de l'Escola Pia, el Natació Sabadell, el grup Zarraona i també el Femisport, amics del Pou Nou Escorial. Acabarem amb rugbi, natació i una trucada al pilot sabadellenc Sergi Giral.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Madrid s'ha classificat per disputar la final del Mundial de Clubs. Els blancs, amb hat-trick de Gareth Bale, van superar per 3-1 el Kashima Antlers japonès. Dissabte jugarà la final contra l'Alain, el butxí de River Plate, a les semifinals. I en bàsquet, el Barcelona visita avui la pista del Kirolbet Baskonia en la 14a jornada de l'Eurolliga. Els d'Esbet i la Pesic volen trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives a la competició europea. El partit comença a les 9 de la nit. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha perdut la imbatibilitat a la Champions. Els de Xus Martín han encaixat la primera derrota de la temporada 11-15 contra el Prorreco italià. I ara són segons de grup amb 12 punts en 5 jornades. I no sortim de l'aigua perquè aquesta matinada ha anunciat la seva retirada de les piscines la nedadora nord-americana Missy Franklin, als 23 anys. Guanyadora de 5 ors olímpics, la californiana es veu obligada a deixar la competició per problemes a l'espatlla. I ahir es va presentar la Vuelta 2019, que tindrà una etapa en territori català. Serà la 8a de 168 quilòmetres de recorregut entre Valls i Igualada. L'edició d'enguany de la Vuelta començarà el 24 d'agost a Alacant i acabarà el 15 de setembre a Madrid.
Han parlat en les últimes hores...
Lucas Vázquez, jugador del Madrid, després de la victòria i del seu equip a les semifinals del Mundial de Clubs.
Bueno, un partido complicado, el Kashima pues no nos puso las cosas fáciles, sobre todo al principio, y yo creo que el partido lo supimos madurar y aprovechar nuestras oportunidades y conseguimos una buena victoria.
I Piero Riola, jugador del Barcelona, abans de marxar cap a Vitoria per jugar contra el Baskonia.
Sí, una pista complicada, on la gent apreta, un pavelló on quan està ple, un pavelló difícil de guanyar. Baskonia, bueno, el factor, no? Baskonia, aquest esprit que tenen allà, doncs una pista difícil. Però bueno, som el Barça. Penso que nosaltres estem preparats per guanyar qualsevol pista i així ho volem fer.
I a les xarxes socials.
Doncs un parell de tuits d'Esteve Calzada, president del Sabadell, d'aquest mateix matí. Diuen el següent: agraïts pel suport majoritari a les propostes fetes ahir a la Junta d'Accionistes, en especial a l'Ajuntament de Sabadell. Aprovar l'operació Acordió era imperatiu. Seguim en la lluita i confiem poder centrar-nos cada cop més en la gestió del club. També agrair a la resta d'accionistes i als companys del Consell d'Administració i a tots els empleats del club. Ho remata tot dient bones festes arlequinades.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs dues felicitacions avui a Cristian Lanzarote, Lanzarote, exdelegat del Sabadell, que avui celebra el seu aniversari. També amb Miguel López Abril, exjugador del Caixa Sabadell i exentrenador també de l'Unió Bàsquet Sabadell. Felicitats a tots dos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Gairebé passant 6 minutets del punt de les 2 del migdia, avui hem de començar l'hotel suís obligatori amb tota aquesta ressaca que ens va deixar la Junta General Extraordinària del 2018 al Centre d'Esports celebrada ahir, i amb un titular clar, aquesta llum verda del 57% dels accionistes arlequinats a l'anomenada Operació Acordió, que plantejava el Consell d'Administració encapçalat pel president Esteve Calzada per restablir l'equilibri econòmic de l'entitat. És a dir, una primera devaluació de les accions per poder engegar una posterior ampliació de capital. A la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta hi vam tenir, entre d'altres, perquè hem de dir que estava ahir plena a rebossar, el company, el Pau Vituri, que ja el tinc aquí a la meva esquerra. Pau, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Que vaja, van ser, no sé si quan va durar...
Dues horetes, més o menys, sí.
Hem d'entendre que tot això, a més, també és farragós, eh? És d'aquelles pilotes que es fan a la boca, sembla que mastegui sorra en lloc de menjar. Per tant, Pau, a grosso modo, fes-nos allò... una mica un resum i passa'ns-ho per la traductora.
Si anem a fer-ho entenedor, tot i que la veritat és que són dues hores, però s'ha d'agrair la feina que fa l'advocat i conseller del club, el Luis Salas, perquè ahir va tornar a fer una autèntica masterclass a la Junta General del club i ens permet entendre una mica tot aquest procés, que evidentment té molts tecnicismes i evidentment, com diem, ens permet entendre-ho. Primer punt important de l'acte d'ahir i que va generar una certa discrepància, sobretot amb l'expresident Antoni Reguant. Després explicarem tot l'enrenou que hi ha muntat al voltant de la figura d'Antoni Reguant i també del contenciós que manté amb Sabarcat, amb l'empresa de l'Esteve Calzada. El primer punt era la votació d'aquesta reducció de capital i el posterior inici de l'ampliació que es va fer de forma conjunta, és a dir, no es va votar primer la reducció i després l'ampliació, es va fer les dues coses a la vegada, i això és una cosa doncs, on discrepava l'Antoni Reguant. Però ens centrarem primer en aquest primer pas, Marc, perquè el Consell, com diem, va proposar una devaluació de les accions de 60 a 3 euros. Com va explicar Salas, ara mateix el valor dels títols pràcticament ni és aquest, és simbòlic, ja que abans del concurs de creditors el club s'havia menjat doncs, tot el que havien posat els seus accionistes en les anteriors ampliacions de capital i per tant s'havia generat un deute de fins a 7,5 milions d'euros. Déu-n'hi-do aquest deute, i van repetir en una i una altra ocasió que era un autèntic miracle que el club seguís viu i que també doncs, es pogués arribar a aquesta Junta General d'Accionistes. Per tant, era imprescindible treure-ho endavant. Tot això, aquest deute, aquestes pèrdues avalades per una auditoria externa, com diem, les havia validat, i per tant també gràcies al fet d'haver pogut inscriure, com hem anat explicant en els darrers mesos aquí a Ràdio Sabadell, el fet d'haver pogut inscriure totes aquestes ampliacions de capital al registre mercantil, que tot estigui actualitzat per primer cop des del 2002.
Aquest, de fet, era el primer pas amb el qual ja hi comptaven els accionistes. El segon és aquesta ampliació de capital, com hem comentat a l'Hotel Suís. Si no passa res extraordinari, hauria de culminar amb l'entrada d'aquests nous inversors que ha de dur Esteve Calzada.
Sí, és la previsió i és el segon pas obligatori d'aquesta operació Acordió, una emissió de 300.000 nou títols a 3 euros cadascun, això sí, amb el dret, és evident, com hem comentat abans, ha de culminar amb aquesta entrada dels inversors, però els actuals accionistes tenen un dret de subscripció preferent, com diem, per comprar més accions. Després s'obre el ventall per tota la resta, aquí entraria l'inversor estranger amb el qual negocia des de fa mesos Calzada, i on el capital del club, amb aquesta injecció, més fàcil l'operació matemàtica, 300.000 per 3, 900.000 euros, passaria dels gairebé 400.000 que hi ha ara amb aquesta reducció que s'ha fet de capital a 1,3 milions. El Consell en tot moment, com diem, va deixar clar que era una operació imprescindible per la viabilitat de l'entitat i es va aprovar podríem dir amb els percentatges previstos. No va haver-hi unanimitat, però d'aquest 57% que comentaves tu abans, Marc, aproximadament, arrodonint...
56 i pico, heroi, sí.
Correcte, tirant pel cap al 57, hi ha l'empresa de calçada, s'ha abarcat amb un 38%, la Fundació de l'Esport Sabadellenc amb un 11%, i un 8%, perdó, de petits accionistes, entre els quals tots els que hi havia ahir a la Junta General d'Accionistes, també l'expresident Joan Soteres, actual president de la Federació Catalana. Però tornant al cas de la Fundació, perquè és el tercer màxim accionista, anem a dir-ho així, del Sabadell, representada en la figura de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, de la Marisol Martínez, que avui ha tornat a explicar el posicionament de la Fundació.
La situación económica, o se hace una operación de esas características o el Centro de Esports se tiene que cerrar. La deuda es tan enorme que tenemos que ir a hacer una operación de esas características y es o lo hacemos o cerramos el club. La ciudad no puede permitirse no tener un centro de esport, no puede permitirse perder su equipo, no había más salida. Y además una operación que nosotros también habíamos seguido muy de cerca, estudiado muy de cerca y teníamos las garantías jurídicas, legales de que era perfectamente asumible y posible.
Doncs les paraules de la Marisol Martínez, que ha vingut a repetir una mica el que va dir ahir a la Junta, on deia que la seva posició era d'un sí rotund perquè el Sabadell era un valor molt important també de ciutat. Això pel que fa al posicionament a favor. En contra, trobem el 37% del segon màxim accionista del grup de Viacron, representat, evidentment, en la figura de l'expresident Antoni Raguán, que també va votar no amb les seves participacions, i també les de l'exvicepresident, ja ho direm, del club de l'Ignasi Lúquez. Cal dir, Marc, que ahir pràcticament hi havia un 88% de la massa accionarial del club representada en aquesta sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, i de fet, si veiem algunes fotos, és que estava, no cabia ningú allà.
Doncs gairebé es va quedar petita aquesta sala de premsa Miguel Quereda, i un cop finalitzada aquesta Junta General Extraordinària, el nostre company, l'Adrián Arroyo, que també hi era en aquesta sala, va tenir l'oportunitat de conversar durant uns minuts amb el president del Sabadell, Esteve Calçada. I aquest és el resultat.
Esteve Calçada, president del Centre d'Esports Sabadell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'ha convertit gairebé en tradició, després de les juntes generals d'accionistes, de poder xerrar una miqueta per posar una miqueta en context el que s'ha debatut, el que s'ha parlat i el que s'ha acordat aquí, sobretot perquè són temes de normal força burocràtics, farragosos per entendre-ho, i per tant toca passar una miqueta el filtre. Acord al final per fer aquesta operació acordió, que ja havíem parlat a la prèvia, que passava per reduir, per devaluar les accions que hi havia en el Centre d'Esports Sabadell, i, dit això, de manera continuada, fer una ampliació de 900.000 euros. Un cop aprovat amb més del 50%, 57% aproximadament dels accionistes, el president què sent ara mateix?
Bé, doncs sento que anem complint la nostra responsabilitat, perquè eren uns acords absolutament imprescindibles de ser aprovats. Si més no, mentre nosaltres estiguem aquí gestionant el club, tenim unes obligacions, unes responsabilitats, i sento doncs, que cremem una etapa més i que ja en portem unes quantes, i que si Déu vol, a poc a poc doncs ens haurem de dedicar menys a tot aquest entramat tan farragós, i ens podrem dedicar més al dia a dia de gestionar el club i de parlar amb gent que també s'incorpori i inverteixi, no? Sí que és veritat que tinc una sensació estranya de que hi hagi gent que ho pugui votar en contra, perquè és que realment qui vota en contra això no està pensant en el que és el millor pel Sabadell, no?
Per posar-ho en context, després de tots els tràmits que s'han fet al registre mercantil per actualitzar a nivell societari el Centre Esports com a societat anònima esportiva, el registre mercantil, des del 2002 que no es feia, les diferents juntes que s'han fet fins ara, dins de l'ordre d'importància aquesta, per què era tan cabdal?
Totes ho han set. És la tercera que hem fet, és la segona en la qual podem votar nosaltres, que la primera érem els que estàvem posant els diners i no vam poder votar, i cadascuna ho ha set amb la seva justa mesura, no? I aquesta és una més, i sí que és veritat que hagués estat un greu inconvenient que s'hagués votat en contra, perquè que la majoria hagués sortit en contra perquè ho haguéssim interpretat com un vot contra nosaltres, no? I per tant, la situació s'hagués complicat perquè evidentment llavors nosaltres no hauríem pogut continuar perquè tenim aquesta responsabilitat com a administradors d'anar reconduint el balanç i anar aixugant les pèrdues que té el club acumulades, no? I com dic, és un pas imprescindible, però tampoc l'últim, perquè hem de seguir treballant, que també és important que la gent sàpiga que això encara no està arreglat del tot, però és veritat que és un pas de gegant, sí.
A nivell de suports rebuts, perquè el grup de Sabarcat tenia al voltant del 39% i n'extreu un 57% aproximadament l'Ajuntament o la Fundació de l'Esport Sabadellenc, per ser més exactes, amb la figura avui de la regidora d'Esports Marisol Martínez, ha votat clarament a favor i ho ha expressat en públic dient que era una qüestió de ciutat, que era una qüestió de donar viabilitat de futur al projecte perquè la ciutat no es podia permetre de veure com el centre d'Esport Sabadell, si sortia el no, doncs tingués un futur realment molt, molt negre. També n'ha hagut diferents accionistes petits, perquè avui s'ha fet petit aquesta sala de premsa Miguel Quereda on ens trobem ara mateix i molts han donat suport. Hi ha hagut també un gran grup, en aquest cas representat en la figura de l'expresident Antoni Reguant, que ha votat que no. Com comento, com s'interpreta des del Consell d'Administració, des de la presidència, aquest suport en la majoria de casos favorable, però també en el cas del grup que representa Antoni Reguant, negatiu?
Jo voldria concentrar-me en lo positiu, no? I al final hem tingut el recolzament que feia falta i sí que voldria aclarir quan hem dit que si això no s'aprovava nosaltres no podríem continuar, vull aclarir en el sentit de que és un tema tècnic, o sigui, si al final som responsables d'un club que està en situació de liquidació, si no som capaços de donar-li la volta, tindrem una responsabilitat que no podríem assumir i que per tant la nostra responsabilitat és fer el que toca, no? Llavors, jo realment em sento molt recolzat amb aquest projecte i com he dit ja ha arribat un moment on el que més m'interessa és el club i fins i tot doncs, he fet algun comentari a la Junta, no? Dient que a vegades si miressis per tu mateix potser actuaries d'una manera diferent, no? Però és veritat que portem un any i mig aquí, que ja hem deixat moltes hores, moltes energies, però sobretot hem fet molta feina, hem fet molts amics, veiem que estem fent feliç a molta gent i veure que el recolzament que hem tingut ha estat majoritari i amb número de persones encara més, i sí que és veritat doncs, que hi ha aquesta qüestió que ha quedat que no és ideal, que algú hagi votat en contra, els seus motius tindrà, però jo clarament interpreto que votar en contra és votar no en contra de Sabarcat ni d'Esteve Calzada, sinó és votar en contra del club.
De seguida parlo de l'ampliació de capital, de futur, de quins són els següents passos, simplement perquè el propi Antoni Reguant, l'expresident, ha anunciat que impugnaria els resultats de la Junta d'avui. Això quin recorregut té des del punt de vista d'algú que no té ni idea a nivell burocràtic del que implica una impugnació d'una Junta?
No tinc ni idea, però és un altre, és un cop més el que estàvem dient, no? Si tots tenim clar que el que convé és que deixem d'estar tant temps en paperassa i puguem dedicar-nos a gestionar el dia a dia del club i a aportar inversors que ens donin suport econòmic, doncs parlar d'impugnacions és tornar a enredar les coses, no? Llavors no tinc ni idea. Nosaltres fem les coses exactament com s'han de fer, confiem molt en els nostres assessors i si algú s'ha dedicat a rebuscar i regirar si hem fet alguna cosa malament és perquè vol buscar les pessigolles i no necessàriament perquè vulgui el millor pel club, no? Llavors no tinc ni idea de quin recorregut pot tenir i ara mateix no puc opinar més sobre això, la veritat.
Futur, una ampliació per endavant de capital de 900.000 euros. Això, a partir d'ara, hem de pensar que és un dret preferencial per la gent que ja era accionista abans, però entenc que això també correspon als gestors del club actual, als famosos inversors que s'estaven buscant des de feia més temps del desitjat per tot l'enrenou burocràtic que hi ha hagut, que entren en escena a partir d'ara, no?
Com a mínim, ara sí que estem en disposició, o estarem quan acabem aquest procés, que avui s'ha aprovat, estarem en disposició de rebre inversors de fora, perquè també en funció de la gent que acudeix a l'ampliació de capital, que hi tenen tot el dret, i ho he dit a la Junta, que estarem encantats de que vinguin, fins i tot el grup que ens ha votat en contra, estarem encantats de que posin més diners al club, perquè ens està costant que gent de la ciutat en posi, i tots els petits accionistes li donem molt valor, des d'un punt de vista també de democràcia, independentment dels percentatges que tingui cadascú, i per tant, com dèiem, era un pas imprescindible, i ara, amb la situació regularitzada al registre mercantil, quedarà pendent veure com queden els percentatges en funció dels accionistes actuals que acudeixen a la Junta i llavors ja sí que estarem en disposició de poder tècnicament rebre inversors, cosa que fins ara no hem pogut, no?
De totes maneres, agafant paraules literals que el mateix president del Sabadell, que Esteve Calzada, ha dit fa un moment en aquesta Junta, per la gent que no és accionista o que no ha vingut avui a la Junta, parlaves literalment que clar que us interessa tenir un accionariat sòlid, un bon percentatge, perquè de portes en fora a possibles inversors és la manera de poder trobar-los, no? Si no, és força difícil amb un paquet accionariat tan dividit el poder trobar algú que des de fora inverteixi els calés aquí.
És clar, i més si està dividit sense que entren diners, no? Si està dividit, però com dèiem abans, entren diners perquè els que poden tenen aquest dret a fer-ho, doncs ho fan, i llavors la cosa canvia, però si està dividit sense diners és més complicat. Però sí, al final hi ha un exemple que està avui en dia en boca de tots, que és el cas de Sevilla, per exemple, que té un accionariat molt fragmentat i fa molt temps que estan buscant inversors i no se'n surten per aquesta dificultat, no? Si a més ja afegeixes a tots els problemes que ha tingut el Sabadell i des d'on venim, doncs el fet de que hi hagi aquesta dificultat, no? O aquesta fragmentació no ajudaria, però si està fragmentat perquè la gent segueix posant diners, i nosaltres estarem encantats, eh?
L'última, per això, pel que fa a la Junta, recupero un tuit de fa molt de temps de negociacions, diria que era Mònaco. Aquestes inversions, un cop ja sapiguem quin és el repartiment, un cop les accions preferencials que poden tornar a ampliar el capital estigui ja del tot repartit, entraran en aquell moment, va per aquí la via, no va per aquí la via?
Bé, és veritat que vaig fer un tuit, però també et puc dir que he estat per molts racons del món parlant del Sabadell i lo més probable és que l'inversió que acabi venint sigui un inversor internacional, no? Ara insisteixo, també hem de veure com queden exactament els percentatges i es podem saber negociar i sí que dic, i ho he dit també a la Junta, que per part nostra primarà la generositat, o sigui, nosaltres ja tenim assumit que quan vingui algú amb diners aquí en condicions, doncs ens haurem de diluir i fins i tot cedir la majoria i l'únic que farem és protegir en tot el que puguem, doncs que es faci el millor pel club i que qui vingui sigui adequat i ens hi entenguem, no? que això és crític també, no?
Quins timings ens movem, més o menys, per saber-ho? Tot aquest procés, quant de temps hem d'esperar?
Bueno, al principi d'any ha de passar un mes des de que estigui inscrit al Borne, s'ha de fer una publicació al Borne, i a partir de llavors hi ha un mes que ha de passar perquè tots els accionistes actuals puguin exercir el seu dret de subscripció preferent, i en cas de que no se subscrigui el total de 900.000 euros, llavors ja s'obre a altres accionistes o els actuals que puguin adquirir més percentatge i en aquest import. I molt ràpidament, doncs, amb qui acabem tancant un acord, doncs llavors ja es farà una altra ampliació de capital on entri aquest diner nou, si Déu vol, no?
I simplement per acabar, ni que sigui per les dates en les que ens movem i que som aquí a tocar de l'últim partit del 2018 a Egea dissabte a les 5 de la tarda, com valorem el que portem de temporada? Ara que és època de fer balanços de tot, no? A nivell personal, a nivell... tothom s'apunta al gimnàs ara al gener, tothom fa el que no ha fet fins ara. En el cas del Sabadell, quina valoració fa del que portem de 2018? Clar, en el cas del futbol, fer un any natural potser és una mica estrany, no? És més de setembre o d'agost cap aquí, però quin és aquest balanç?
No, si ens haguessin dit al començar la temporada de que a aquestes alçades estaríem setens amb totes les opcions, ja et dic ara que ho haguéssim signat, no? És veritat que potser la setmana passada no hauria signat perquè confiava que guanyaríem a l'Alcoyano, no? O al revés, quan estàvem en una situació més complicada al principi, però jo crec que la valoració és molt positiva i el que ens agradaria, doncs, és estar allà dalt i poder competir per estar dalt, sobretot quan arribi la part final de la temporada, que és el que compta i és el que diu sempre el nostre entrenador, no?
Haurem d'estar pendents per ser al mercat d'hivern o no?
És la nostra obligació estar sempre pendent, no? I això és més pel Bruno i per Manza, que com deia, doncs no paren de rebre oferiments de jugadors interessants. Confiem al 100% en l'equip que tenim i en aquest sentit no preveiem grans canvis, però sí que és veritat que la nostra obligació és estar atents al mercat, les oportunitats que pugui oferir, i sempre quan estiguin entrant dins dels nostres paràmetres econòmics, no?
Esteve Calzada, president del Sabadell, per la part que correspon, enhorabona per haver tirat endavant la Junta i gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs Seguim aquí a l'Hotel Suís analitzant tot el que va succeir a la Junta General Extraordinària d'Accionistes que es va celebrar ahir al Sabadell. No hi hem volgut entrar massa en matèria, Pau, però ara ho farem perquè l'altre gran titular del dia d'ahir és que l'expresident Antoni Reguant impugnarà els acords resultants de la Junta, aquesta operació acordió.
Sí, de fet, Reguant ja va dir públicament davant tothom que acabaran els tribunals amb calçada, tot plegat pel contracte de compravenda del club en el seu dia. Tenen aquest litigi i, per tant, aniran a tribunals. Ara, l'expresident deixava clar ahir, després d'aquesta Junta, que tampoc té res a veure amb la gestió que està fent calçada al Sabadell.
Nosaltres entenem, i sempre ho hem defensat, que el Consell està treballant molt bé, que l'Esteve està liderant un projecte molt sòlid, amb molta cara i ulls, que s'està fent tot bé a nivell esportiu, sobretot, que és el que més ens interessa a tots, però que a nivell social, a nivell institucional, la feina s'està fent bé, i el que nosaltres desitgem és que els problemes que puguem tenir amb Sabercat, no amb el club, amb Sabercat, no interfereixin al funcionament normal de l'entitat.
Doncs Reguant deixant clar que aquest problema és estrictament amb Sabercat, no amb el Centre d'Esports Sabadell, com diem per aquest contracte de compravenda en el seu dia del Centre d'Esports Sabadell. Sobre la impugnació de la Junta d'ahir, la principal queixa de Reguant, a banda d'aquesta votació conjunta que explicàvem abans, és a dir, la reducció i l'ampliació en el mateix punt de l'ordre del dia, és que amb aquesta operació calçada, deia Reguant, es faria amb el control del 80% del club, un extrem que contestava, replicava just després al president, Calçada. Aquí és quan va haver-hi aquell momentet de tensió, perquè
aquell
Calçada
frec,
no tenia previst parlar fins al final. El torn era de l'advocat, del Luis Salas, però aquí va entrar Calçada a respondre explícitament Reguant, dient-li que sí, li donava la raó, fins i tot donava la xifra exacta, un 84%, però és que diu que és l'única forma amb la qual els inversors poden entrar al Centre d'Esports Sabadell. I segons el que deia Reguant també, amb aquests 900.000 euros de l'ampliació, ni se surt de la causa de dissolució en la qual doncs està immers el Sabadell arran del concurs de creditors del seu dia, aquest deute que hem explicat abans de 7,5 milions d'euros, ni tan sols, deia Reguant, doncs s'hi aproparia, i per tant deia que era un pas intermedi abans que Calçada es fes, fins i tot amb un control més gran del Centre d'Esports Sabadell.
Creiem que és un pas evitable i que a més no resol els problemes de fons que porten a la reducció, que ja hem expressat, que nosaltres compartim totalment la filosofia de l'operació. La reducció és absolutament imprescindible, l'ampliació és absolutament imprescindible, però no s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de fer per un import superior.
Doncs vaja, veurem fins on arriba aquesta impugnació de la Junta General d'ahir en què es va aprovar aquesta operació a acordió gràcies, recordem, al suport del 57% dels accionistes. Que vaja, Pau, si et pregunto ara si hi ha recorregut, no sé si hi havia algun comentari, quan es podria donar o si se sap alguna cosa d'això.
És... Sí, en teoria s'ha de posar en marxa ja, va dir el Luis Salas, que era una operació, aquesta ampliació de capital, no a molt llarg termini, evidentment, ha de ser una cosa amb una certa celeritat, i se celebrarà una altra junta on s'ha de fer efectiva aquesta ampliació i on hauria d'aparèixer, ara sí, el nom de l'inversor d'Esteve Calçada que portaria aquests 900.000 euros. Això sí, com diem i com hem explicat abans, abans els actuals accionistes del Sabadell tenen aquest dret preferencial per inscriure més accions.
Doncs estarem atents, òbviament, a tota la informació, tota l'actualitat al voltant del tema allò extraesportiu del Centre d'Esports Sabadell, però ara, si ens ho permeteu també, fem allò un petit break i ens endinsem al món esportiu. Abans, però, li donem les gràcies al Pau per aquesta dissecció de la Junta d'ahir, que vaja, són dues hores, imagineu-vos, de paraules tècniques, números, vaja, una d'aquelles jornades que periodísticament agraden, però que també es fan un pèl feixugues, així que, Pau, t'agraïm que ens ho hagis passat per la traductora.
Merci, fins ara.
Va, i no deixem l'actualitat arlequinada, com us dèiem, perquè també us volem parlar del primer equip del Sabadell, que entre unes coses i unes altres es troba a poc més de 48 hores de l'últim partit del 2018. Serà a Ejea de los Caballeros, localitat que visitaran els arlequinats per primer cop a la història. Avui l'equip s'ha entrenat a Olímpia, gespa artificial, per visitar un estadi on es juga sobre la mateixa superfície i, sobretot, amb un missatge al cap que expressa el migcampista Adri Cuevas. S'han de recuperar els tres punts que es van escapar contra l'Alcoyano.
Esto que no se ha conseguido aquí en casa, pues habrá que intentar ir a por toda Ejea y bueno, sabemos que va a ser difícil porque aquel campo, al final ellos en casa son muy fuertes, pero bueno, intentaremos que paguen el pato de este partido y cabeza arriba y a seguir para adelante, ¿no?
I seguir cap endavant significa guanyar el camp d'un Egea que ocupa la posició de play-out, però que dels equips de la zona baixa és qui millor rendiment treu del seu estadi. 3 victòries i 3 empats en 8 compromisos. Tornant al tema de la gespa artificial, el Sabadell fa gairebé 2 mesos que no trepitja un escenari d'aquestes característiques, però aquesta temporada no ha anat gens malament la cosa. 1-2 contra l'Atlético Baleares, 1-3 contra l'Ebro i 1-1 contra el Cornellà. Així ho recorda el davanter l'equinat Arturo Rodríguez.
Para ellos, sobre todo, hacerse fuerte en casa es muy importante. Aparte, tiene un campo de césped artificial, aunque no es de las dimensiones como puede ser Ebro, pero es un césped artificial que a nosotros siempre nos va a costar un poco más. Pero bueno, al final, los partidos que hemos ido este año a césped artificial, yo creo que los hemos solventado bastante bien y tenemos que tener claro a qué jugar y cómo hacerlo.
Doncs recordeu, dissabte el partit, no diumenge, dissabte a partir de 4:45 de la tarda, aquesta Societat Deportiva Egea, Centre d'Esports Sabadell, sense el sancionat Néstor Querol. Demà, roda de premsa de Toni Saligrat i autocar cap a Egea de los Caballeros. Per cert, curiositat o punt destacat d'aquest viatge és que el Sabadell s'havia plantejat fins i tot sortir avui cap allà per evitar problemes amb l'aturada de país convocada per demà, però finalment no serà fins a, en aquest cas, el dissabte, quan sortiran ho diem bé, Pau? Ajuda'm, Pau.
Sí, no, divendres, ja ho deies al principi.
Sí,
el partit és dissabte.
És a dir, que l'aturada de país prevista, que ja veurem si se celebrarà o què acabarà passant, però vaja, la idea és que el club es podia plantejar fins i tot sortir, en aquest cas, avui dijous, dissabte. Al matí potser ja és massa just, però avui sí. Finalment no, allò se l'han jugat divendres, que és quan en principi hi ha d'haver-hi el rebombori, que vaja, esperem que no afecti gaire a l'equip i es puguin plantar a Egea de los Caballeros quan abans millor. Doncs va, tenim aquí en Pau, que no ha marxat de l'estudi, perquè res, minut i mig de publicitat i tot seguit tornem amb una de les seccions dels dijous, imprescindible. Recordeu que cada dijous recordem la millor temporada del Centre d'Esports Sabadell ara fa 50 anys.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrà de Jartois.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Malset.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Jartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu, sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs passen 4 minutets de 2:45 del migdia i, com us dèiem, avui és dijous i toca tancar el bloc del Sabadell amb el millor any arlequinat, on recordem la quarta posició, primera divisió de fa 50 anys. Avui, amb l'equip immers en la seva pitjor ratxa de la temporada, toca visitar un dels escenaris més imponents del futbol estatal, el Camp Nou.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
O 11 de joc de la segona meitat, contra de manual del centre d'esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón, gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
22 de desembre del 1968, el Sabadell visitava el Camp Nou d'un Barcelona que era tercer a 7 punts del Real Madrid. Durant aquella època, els vincles entre tots dos equips, entre Sabadell i Barcelona, eren bastant més estrets que en l'actualitat. Per posar alguns exemples, Josep Palau, autor de 19 gols amb la samarreta arlequinada en les dues anteriors temporades, defensava ara els colors blau i grana abans de tornar a la nova Creu Alta l'any següent. Eladio Silvestre, un dels grans noms de la història culé en els anys 60, era nascut a Sabadell. I Lluís Pujol, cedit pel Barcelona al conjunt arlequinat, no va poder jugar per l'anomenada clàusula de la por que ja existia en aquell moment. Amb tot, l'11 de Passi Eguito va ser el format per Martínez, Isidro, Pini, Arnal, Marañón, Torrent, Zaballa, Montesinos, Ortuño, Garzón i Seminario. Dos canvis per intentar assaltar un escenari on el Sabadell només havia guanyat a la temporada 1946-1947. Durant la primera mitja hora de joc, el conjunt arlequinat va jugar de tu a tu al Barça. L'acció decisiva del partit va arribar en el minut 32. En un salt, els blaugrana, Gallego i Eladio van picar amb el cap i el primer va acabar a l'hospital amb una commoció cerebral. Un avantatge numèric que el Sabadell podria haver aprofitat, però va succeir tot el contrari. Els de Passieguito van renunciar a l'atac i van permetre que el Barça dominés còmodament amb 10 homes. En el 61, Zaldúa obria el marcador amb una rematada a la mitja volta. 13 minuts després, el mateix futbolista que 3 anys després fitxaria pel Sabadell pentinava una falta de l'Eladio que colpejava en primera instància Fuster. Un 2-0 final que feia caure el conjunt arlequinat a l'equador de la classificació a la 8a posició amb 14 punts. La pròxima setmana, el Sabadell tancarà la primera volta i el 1968 a la nova Creu Alta contra el Pontevedra.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs com sempre, genial, la secció que ens porta el Pau Vituri, i ara és moment de parlar d'una de les altres seccions fixes d'aquests dijous, les càpsules que ens prepara cada setmana l'Adriana Royo i que porten per nom Futbol sobre el fang i que ens permeten recuperar la història futbolística de la ciutat de Sabadell, dels equips que han passat per la nostra ciutat. Avui l'Adri ens explica què va ser del Comerç Creu.
Futbol sobre el fang.
En les últimes seccions del Futbol sobre el fang hem parlat de clubs com l'Hostafrenenca o el Delícies, que probablement només recordin els més vells o els amants de la història de la nostra ciutat. El club que ens ocupa avui, però, és d'aquells que només esmentant el seu nom, la majoria dels oients ja el recordaran segur. És la Unió Deportiva Comerç Creu, el club sorgit l'any 1974 a Campoamor, de la fusió del Comercio i del Creu. Valiente, Sánchez, El Maño, Padilla, Candela, Santander, Salva, Cabrera, Marcelino, Pepín, Acebes, Pagès, Manolo, Millán, Belmonte, Lorenzo, Pollato, Casillas, Pino, Poveda o Córdoba són alguns dels il·lustres jugadors que van passar en el seu dia pel Comerç Creu en els seus pràcticament 30 anys d'història. Encara que entre tots ells en sobresurt un, Miguel Ángel Lozano, que va arribar a jugar un munt de temporades a primera divisió a clubs com el Real Betis, el Màlaga o el Levante. Els seus colors van ser el blanc a la samarreta i el vermell al pantaló, i va jugar al conegut camp dels Reis Catòlics. El senyor Foraster va ser el seu primer president, agafant-li més tard el relleu Joaquín Toledano.
A diferència d'altres clubs, el Comerç Creu va començar a tercera regional. La Unió Deportiva Comercio acabava de pujar mesos abans, amb la qual cosa va recollir aquest testimoni sense passar per l'última categoria. De fet, aquell primer any de la fusió ja va ser molt exitós i gràcies als jugadors que ja hi eren, més els que van venir arrel de la creació del nou club, el Comerç Creu va ascendir a segona regional en la seva primera temporada. En el primer any a segona, el 1977, van salvar la categoria pels pèls, però van demostrar ser un club en creixement, guanyant el torneig Estruc als penals contra el Lepanto. Els anys passaven, l'entitat seguia amb la seva evolució i el 1983 va assolir un nou ascens, ja a primera regional. De fet, el seu juvenil fins i tot va arribar a militar a la divisió d'honor. Als anys 80 i 90 era un dels clubs de la ciutat que arrossegava més públic. A la zona sud de la ciutat de Sabadell, la seva competència directa en aquest sentit era la Penya Merengues. Els derbis entre tots dos eren sonats a tota la ciutat. Curiosament, a finals dels 90, el Comerç Creu es va traslladar a jugar els seus partits al camp de l'eter rival del Merengues. Amb l'arribada del nou segle, però, el Comerç Creu va perdre una mica de pistonada, no aconseguint formar plantilles tan potents com les que eren habituals als 80 i 90. Tot fins l'any 2003, quan els blancs i vermells van ser un dels quatre clubs, juntament amb l'Espronceda, la Penya Merengues i el Campoamor, que van donar pas a la Unió Esportiva Sabadellenca. Per tant, el 1974, el Comerç Creu va ser el fruit d'una fusió entre el Comercio i el Creu, i gairebé 30 anys després, un dels fundadors d'una nova entitat, la Sabadellenca, que segueix ben viva el futbol de casa nostra. Un club, per tant, marcat per les fusions.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Doncs va, falten 20 minutets, una miqueta menys, per arribar al punt de les 3 del migdia. Encarem la recta final d'aquest Hotel Suís d'avui, dijous 20 de desembre de 2018, i deixem el món del futbol, ens plantem el futbol aquell més petitó, el futbol sala, i és que la segona B d'aquest esport, l'Escola Pia, vol tancar l'any amb victòria davant el Canet, que és just per sota la classificació. Els del Maresme són setens, amb 4 punts menys que els escolapis, fet que els converteix en un rival directe a la taula. El jugador de la Pia, Jordi Torres, destaca la millora que han fet els maresmencs i la dificultat que comportarà guanyar el partit.
És un històric d'aquesta categoria, és un rival complicat, és un rival pues, que és intens, que hi posa ganes i que la veritat que també s'ha reforçat i bueno, penso que no és el Canet dels últims anys, sinó que és un equip molt més fet, molt més treballat i que té les idees clares i que actualment és molt perillós. Així mateix ho reflexen els seus resultats. Precisament contra el Castelldefels van perdre un gol i els últims segons, no? Llavors et fa veure pues, que és un rival molt complicat i que hem d'estar al 100% per intentar treure els 3 punts.
Una Escola Pia que està fent certament una temporada irregular, amb victòries importants, però també amb ensopegades inesperades. El jugador Escolapi també apunta, de fet, un dels punts a millorar el seu equip. Torres creu que ofensivament poden donar més del que han fet fins ara.
S'ha de seguir treballant de la manera que treballem. Potser ofensivament hem de portar alguna cosa més, no? Si mirem els últims resultats, doncs, potser és el que ens manca una mica. A nivell defensiu, jo crec que sí que hem millorat des dels primers resultats de l'inici de Lliga, però ofensivament crec que estem tinguent un bagatge una mica menys potent dels darrers anys, no? I potser és això el que estem acabant de pagar, no? Ja sigui perquè no entren les ocasions o perquè no en generem o pel motiu que sigui, no? Però sí que ofensivament crec que hem de donar un pas endavant.
Aquest partit entre l'Escola Pia i el Canet es disputa dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso. D'altra banda, el Club Natació Sabadell vol acabar el 2018 sumant la segona victòria consecutiva. El conjunt de Diego Blanco se la jugarà contra el Segorbe, que, tot i ser antepenúltim, ha guanyat 2 dels últims 4 partits. El jugador del club, Dani Castro, apunta el factor camp com una de les claus del duel.
És un partit que sembla enganyós, no? Perquè, bueno, la veritat és el penúltim classificat, com bé dius, però bueno, és una pista complicada, l'afició apreta, nosaltres no estem acostumats, són 5 hores en autocar, em sembla, però ja et canvia la rutina del dissabte de partit, no? És un desplaçament llarg i bueno, anirem a tope perquè l'hem de treure sí o sí.
Els nedadors són ara novens a la classificació amb 17 punts, encara a prop dels llocs de descens. Castro considera que l'equip ha merescut més en aquest tram de Lliga i per això confia que els resultats acabaran arribant.
Venim fent les coses bé, les últimes setmanes, l'últim mes, no ens han acompanyat els resultats del que jo penso mereixíem, però bueno, tancar l'any amb 2 victòries a fora de casa i que a sobre estaríem una miqueta més, a dalt a la classificació, pues, ens aniria perfecte, la veritat.
El partit entre el Segorbe i el Natació Sabadell es disputarà dissabte a les 5 de la tarda al pavelló multiusos de la ciutat valenciana. Per cert, en aquesta categoria cal destacar que avui s'ha confirmat, s'ha fet oficial, vaja, la retirada de la competició de l'Isur Ciutat de Terrassa. Els resultats i les puntuacions obtingudes fins ara es respectaran i a partir d'ara els partits que hauria de disputar l'Isur no jugaran i es donarà per guanyat el partit al rival per un marcador de 5-0. Els terrassencs són ara mateix QES, eren QES, vaja, de la competició amb només 5 puntets. Hem de dir que els dos equips sabadencs ja havien disputat el seu partit contra els agarencs en aquesta primera volta i, per tant, no els afecten gaire aquest moviment. La retirada, com dèiem, de la competició en aquest grup de la segona B de futbol sala de l'Isur Ciutat de Terrassa. Un esglaó per sota, el grup Gerraona vol seguir entre els millors de tercera. Els d'Isma Quirós són quarts de la classificació amb 21 punts, lluny dels 32 del Ripollet, líder, però també lluny dels 10 del Sant Cugat, que és l'equip que marca la zona de descens. Dissabte els arraonistes tenen el darrer partit de l'any a casa a Cal Balsac contra un rival directe, l'Esparreguera, un equip que tot just està per sota dels sabadellencs a la taula. Sí, escoltem ara el tècnic local, Isma Quirós, que assegura que l'equip a casa no està rendint com ell esperava.
La idea és una, és aquesta, sí, de que els partits a casa siguin, bueno, ens donin resultats que tothom espera a casa seva. Això una, i sobretot la segona part, hem neguitat molt. Donem una baixada massa important, molta diferència entre les primeres parts. El que en vegi jugar la primera part i va a un altre partit i veu una segona, no creu que siguem el mateix equip.
Aquest grup Gerraona Esparreguera es disputarà dissabte a 8:45 del vespre.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I no deixem el futbol sala perquè la primera divisió femenina, el Femisport Amics del Pou Nou Escorial, té aquest cap de setmana una oportunitat immillorable per sumar el que seria el primer triomf de la temporada. El conjunt de Fernando Castejón s'enfronta a l'equip que du tot just per sobre la classificació, el Club Deportivo Guadalcacín. Les andaluses són 2 punts per sobre i una victòria del combinat de Castejón suposaria, a part d'estrenar el comptador de victòries, avançar-les a la taula. El tècnic del Femisport ha apuntat els motius pels quals considera el partit d'aquesta jornada clau de cara al futur de l'equip.
Primero porque es el último del año. Segundo porque está ahí con nosotros. Estamos empatados prácticamente en el resultado y ganarlo para nosotros sería salirnos del último puesto y colocarnos el segundo o el tercero por la cola. Pero es que, aparte que luego viene el parón, es que luego viene un final de liga y un principio de liga bastante abrumado para nosotros porque jugamos por las 5 primeras, ¿no? Entonces, ganar este partido para nosotros ya no solo por la moral, sino por la situación que luego nos viene, pues lo llevaríamos de una manera u otra.
El partit entre el Guadalcacín i el Femisport Amics del Pou Nou Escorial es disputarà dissabte a les 6 de la tarda. Va 12 minutets per arribar al punt de les 3 del migdia, res, minut i mig de publicitat i tot seguit tornem parlant de natació, motor i rugbi.
Esta Navidad regala circo y sumérgete en el fantástico mundo de los sueños. En el país de la ilusión viajaremos al infinito para encontrarnos con un mundo lleno de colorido, fantasía y misterio. Un espectáculo mágico. Sueños, una experiencia única que jamás olvidarás. Il Circo Italiano, en Sabadell del 21 de diciembre al 6 de enero. Instalado en su gran carpa blanca y negra frente al Corte Inglés. 2 horas para soñar y reír en familia esta Navidad con Il Circo Italiano. Y cada día exhibición gratuita del increíble hombre bala. Compra ahora tus entradas anticipadas con un 50% de descuento en ilcircoitaliano.com.
Estàs esgotat a finals d'any? Se t'està acabant l'energia? Hyundai López Orús et proposa un xut d'endorfines i una càrrega extra de bateries amb els Hyundai híbrids i elèctrics. Vine a córrer 5 quilòmetres amb nosaltres el 31 de desembre a la 8a edició de la cursa de cap d'any de Sabadell. A les 5 de la tarda a la plaça Creu Alta. Tanca bé l'any. Apunta-t'hi a capdanyreis.cat.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això, romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Come on, baby, give it to me. Stop standing around.
Doncs 10 minutets i arribarem a la final de l'Hotel Suís. Ara agafem el casc, ens posem el mono i pugem a un cotxe de ral·lis per parlar del i amb el pilot sabadellenc Sergi Giralt. Fa poc menys d'una setmana, Giralt era premiat per la Federació Espanyola d'Automobilisme en un acte celebrat a Madrid, un guardó després del títol de la regularitat obtingut aquesta temporada, fet fa pocs dies. Sergi Giralt, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I el primer que hem de fer, i el primer que vull fer, és donar-te l'enhorabona per aquest guardó, que entenc que això de rebre reconeixement sempre fa il·lusió, oi, Sergi?
Sí, la veritat que rebre un reconeixement així és important per mi, bé, no ho havia tingut mai, i que des de Madrid se'n recordin, pues, fa il·lusió, la veritat.
De fet, no serà l'últim, que el dia 26 de gener m'has comentat que toca anar cap a París per rebre'n un altre.
Sí, aviam, a París tindrem la gala oficial de la FIA, on han donat el premi com a campions d'Europa aquest any, 2018. Això sí que fa molta il·lusió, perquè poder anar a París a una gala de la FIA i tenir un premi d'aquest nivell, pues, molt, no? I estic molt orgullós d'haver-lo aconseguit, i aprofitarem al màxim, pues, el cap de setmana que estarem a París, per suposat.
Tot això en una recta final d'any en el qual havies de competir al Winter Rally Andorra, que de fet jo et trucava i et deia, escolta, com tot plegat, i em vas dir, Marc, al final això no ho hem pogut fer, falta de neu, Sergi.
Sí, aviam, les condicions climatològiques d'aquest any no són favorables a la neu, i de moment, pues, Andorra s'ha suspès, perquè clar, és un rally que es feia sobre neu per poder provar pneumàtics i el cotxe de cara al Monte Carlo al final de gener, no? I com que no hi ha neu, doncs, han suspès, no n'hi ha un altre, és així.
Ara tu deies la paraula aquesta màgica, aquest rally de Monte Carlo, que és a principis de febrer, si no m'erro. Això és un petit contratemps de cara a la preparació, Sergi?
No, aviam, el cotxe el tenim més que aprovat, ja vam fer el Monte Carlo aquest any, vull dir, pneumàtics també, més que res, una mica de presa de contacte per fer una miqueta de mans i de trobar-me també amb el meu pilot, i bueno, una mica de contacte, no? Per sort, abans del Monte Carlo farem el rally d'hivern a Viladrau el dia 12, i allà també ens servirà una miqueta de prova, no? Ja que el Montseny aquest mes de gener segur que estarà interessant patinadant, i bueno, serà un bon lloc, un bon test per poder anar a Monte Carlo en condicions bones.
Ara que ja s'acaba aquest 2018, si haguessis de fer una mica de balanç, Sergi, de com va anar la temporada, si jo et pregunto, serà difícil, eh? Però allò que fem els periodistes, el millor i el pitjor d'aquest 2018, amb què et quedaries?
Bueno, el millor és un any espectacular, no? I em poso molts reptes, però clar, estic aconseguint somnis importants, no? Ja vam començar l'any podent fer el Monte Carlo, una cosa que havia somiat, i molt bon paper que vam fer, no? I després aconseguir el campionat d'Europa, Palamós, Malgrat i Costa d'Ava, aquí de casa, que ens ha donat aquest títol, i bueno, això també és bestial, no? I tenir aquests títols de les vitrines a casa, pues, la veritat que em fa molta il·lusió, no? També em quedo, per suposat, amb una gran victòria que vam tenir al Rally de la Cerdanya amb el Jan, que ens va costar molt, potser és dels que més m'ha costat, un rally molt difícil a Alp, i bueno, vull dir, jo sempre em quedo molt bo, no? El que és dolent no me'n vull recordar, sí, i sí, sempre penso molt bo.
Si et pregunto per reptes d'aquest 2018, ja en queden poquets, de fet segurament ja la donem per concluïda la temporada del 2018, però clar, si mirem el 2019, entenc que entre Sella i Sella abans en parlàvem, aquest rally de Monte Carlo, no?
Sí, Monte Carlo, suposat tornar a estar aquí, ens fa molta il·lusió, tenim una bona posició de sortida, són 330 cotxes que estan competint, espero que nevi i les condicions siguin difícils, el cotxe ens el coneixem, el Porsche aquest que portem 2.0 va de conya per aquest tipus de rallies, i bueno, i també hi haurà el Portugal que repetirem a final de setembre, que també va ser un rally espectacular que vam córrer aquest any, bé, per mi el rally més bèstia que he fet en la meva vida, però bueno, vull dir, van sortint cosetes noves, segurament continuarem el campionat de Catalunya amb el Jan i el seu autobianchi, que també hem conquistat el títol aquest any, vull dir, anirem fent cosetes, també vull anar al País Basc, perquè allà és una bona escola d'aprenentatge, perquè les carreteres són molt diferents, i la manera que també ho fan és diferent a la d'aquí, bueno, també va bé anar a altres llocs.
Per tant, un 2019 també actiu, eh? Això a dins del cotxe i amb el casc posat i el mono. Oi, Sergi, pel que dius?
Sí, hem d'estar actius, vull dir, s'ha d'aprofitar el moment i que tot dura i tot s'acaba, no? Ara estem on fire en aquest sentit i s'ha d'aprofitar, la veritat.
Doncs amb en Sergi Giral, el pilot sabadellenc amb qui hem volgut parlar una estona, i ja que et tenim al telèfon, et felicitem les festes, Sergi, et desitgem un feliç 2019 i que tornarem a parlar l'any vinent.
Moltes gràcies pel seguiment que feu i estic molt content del seguiment que em feu, i endavant i força i molt de gas pel 2019.
Una abraçada, Sergi.
Igualment.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs va, anem tancant la paradeta avui. Abans, un parell de punts. Un primer de natació, perquè els nedadors del Club Natació Sabadell han viatjat avui cap a Gijón. Allà s'hi celebra a partir de demà, per la tarda, el Campionat d'Espanya de Clubs. El Natació Sabadell hi participarà en el grup de primera divisió amb l'objectiu clar d'ascendir a divisió d'honor. Amb Àlex López al capdavant, fins a 21 nedadors completen l'expedició del club. Entre ells hi destaquen figures com la Marina García, la Caterina Corró o l'Erika Villaefija, la barcelonina, que amb aquesta competició posa punt i final, ara sí, definitivament, a la seva carrera. Una de les grans protagonistes, però, serà Corró, que després del seu bon paper al Mundial de Piscina Curta de Hangzhou es pren aquest campionat de clubs com una bona prova de cara al que els espera el 2019, amb campionats importants en piscina de 50 metres.
A nivell personal, aquesta competició no ens la plantegem molt, perquè el que intentem fer és el màxim punts pel club, però bueno, també serveix per valorar, pues, de cara al 2019, pues, com estem en piscina de 50 i com podem començar a competir.
Doncs un campionat de clubs que, com dèiem, comença demà a Gijón. Recordem que el club ara mateix està a primera divisió. L'objectiu és pujar a divisió d'honor. L'any passat estava a segona, aquest any a primera. L'any vinent segurament estarà a divisió d'honor. Se celebra fins diumenge a Gijón. Per cert, un club que a aquestes hores està de dinar, aquell dinar que es fa tradicional de Nadal amb diferents personalitats, representants, vaja, jugadors del club. Doncs hem vist Sergi Cabanes, també hem vist a la Maica García. Vaja, un seguit de nedadors, d'esportistes que estan en aquest moment, en aquest dinar que celebra el Club Natació Sabadell. I tanquem la paradeta, tanquem avui el programa parlant de rugbi, amb no gaires bones notícies, això sí, perquè el Sabadell Rugby Club no ha començat amb bon peu la segona fase de la Lliga. Els jugadors locals van veure com en l'estrena perdien per 22 a 30 contra el Poblenou B, en aquesta estrena primera catalana. Una derrota que suposa un petit contratemps a les aspiracions altes de l'equip local aquesta temporada. El conjunt sabadellenc tindrà ara, això sí, l'oportunitat tancar l'any amb millor regust de boca. Els de Frank González hauran d'intentar guanyar el Quebrantahuesos, rival aragonès, i que ja coneixen de la primera fase a divisió d'honor. Pau Llobet, jugador local, admet que, tot i conèixer l'equip d'Osca, el viatge fins allà fa que aquest duel sigui una mica més especial.
Sí, això juga a favor. El que no ha jugat a favor és que juguem allà a Osca i s'hagi d'anar amb autobús, i és un tram llarg, són unes 2 hores i es nota el estar cansat.
Doncs aquest Quebrantahuesos Sabadell Rugby Club, que juga dissabte a les 2 del migdia. Doncs recta final de l'Hotel Suís, últim minutet en el qual us recordem que demà ens hi tornem a posar a partir de les 2 del migdia. Ja ho sabeu, que demà sí ens endinsarem més en aquesta prèvia de l'últim partit de l'any del Centre d'Esports Sabadell, que juga a Ejea de los Caballeros. Com sempre, escoltarem les paraules de Toni Sagrat, també tindrem a la Miguel Ángel Rodríguez amb les seves estadístiques i repassarem també els resultats, les prèvies dels diferents equips que disputen encara partits aquest cap de setmana. Demà sí, ja ho farem amb l'Adrián Arroyo al capdavant del programa. Rebeu una salutació cordial de tot l'equip d'en Pau Vitoria a redacció, d'Antoni González al control tècnic i de qui us parla, Marc Pijuan. Podeu seguir informats al nostre portal web radiosabadell.fm i també a les xarxes socials de la ràdio. Com sempre, salut i ràdio. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.